Les dues, avui dia de Copa i amb la ràdio cap per avall.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.
Hotel Suís, amb Sergi Parc.
No és una cosa habitual, però sí l'hem viscut esporàdicament. Sense anar més lluny, la temporada passada en algunes ocasions. És el que té el futbol no professional. Estem parlant del fet que no es televisin els partits del Sabadell. A una categoria com a la Lliga Smartbank, això no passa, i a la Copa del Rei pràcticament tampoc. Es podrien comptar amb els dits de la mà quantes eliminatòries no tindran imatges en directe. Però aquí sorgeix la màgia de la ràdio. I, evidentment, i encara que ho diguem des de Ràdio Sabadell, no cal dir que poder viure un partit per televisió t'aporta molt més, sense oblidar, això sí, d'escollir la millor retransmissió per viure millor l'experiència. Però tot i aquesta manca d'imatges, els aficionats a aquest esport que crea tant de sentiment, tanta passió, som capaços de debatre, d'analitzar i d'opinar sense imatges, com es feia abans, com hem fet a vegades recentment i com tocarà fer-ho ara, perquè Ràdio Sabadell no fallarà a la cita a Can Mises. Avui, l'Adrián Arroyo serà l'encarregat de ser els ulls de tots els seguidors arlequinats. I creieu-me, tot i que hagi de dur ulleres, estem amb bons ulls. Amb el que ell ens transmeti, parlarem del que hagi passat com si ho haguéssim vist in situ. Així és la màgia del futbol i la màgia de la ràdio.
Hotel Suís. Tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
Amb el mestre, amb el Roger Benet a les vies de so, comencem.
Comenta la recepció.
Anirem a veure quina és l'última hora del partit de Copa entre l'Ibiza, Islas Pitiusas i el Sabadell, i avui repassarem la trajectòria històrica de l'equip arlequinat a la competició del CAU. Saludarem el tècnic dels eivissencs, Alberto Gallego, abans d'encetar el bloc poliesportiu amb waterpolo, handbol, futbol sala i sobretot voleibol, amb els dos sèniors del natació Sabadell en un estat de forma espectacular.
I fora de l'hotel?
La primera eliminatòria de Copa es va encetar ahir amb un bon reguitzell de partits. Dels conjunts de la Lliga Smartbank, només va caure eliminada la Ponferradina en perdre 1-0 contra el Portugalete. Lugo, Tenerife i Oviedo no van fallar els camps de l'Atlético Pulpileño, Sestao i Coria, respectivament. De fet, la Ponfe va ser l'únic equip de la categoria superior que va perdre. El Valladolid va guanyar el camp del Cantolagua 0-5, l'Osasuna 0-6 al camp del Tomares, el Huesca 2-3 al camp del Marcha Malo, i el Sevilla 0-3 a Lucena i el Leganés 0-1 a Ourense. De la seva banda, primera divisió, el Real Madrid supera l'Atlètic Club per 3-1 amb gols de Toni Kroos i doblet de Karim Benzema. Els equips participants de la Supercopa han avançat la seva jornada de Lliga i avui és el torn del Barcelona i la Real Sociedad a les 9 del vespre. I Andrés Iniesta torna a Barcelona, però atenció, per seu parat. L'exjugador del Barça i ara el Vissel Kobe japonès ja ha passat pel quiròfan a causa d'un trencament muscular que el farà estar 4 mesos fora dels terrenys de joc.
I a les xarxes socials.
Un tuit del Sant Andreu que diu: la Unió Esportiva Sant Andreu i Manu Lanzarote rescindeixen el contracte de mutu acord. Molta sort i èxits, Manu Lanzarote. L'ex del Sabadell ha respost amb un fins aviat família abans de publicar una carta acomiadant-se de l'entitat barcelonina.
De quin partit no estarem pendents?
Avui a les 7, és a dir, a la mateixa hora que el duel de Copa entre l'Ibiza i les Pitiusas i el Sabadell, hi ha un partit de tercera divisió d'un equip que segur que us sonarà molt. El grup 6, l'Eldense, visita, atenció, el Xove espanyol.
Avui celebra el seu aniversari.
Número rodó, 40 anys per l'exportera del Club Natació Sabadell i de la selecció espanyola, Patricia del Soto.
Escolta Ràdio Sabadell a través d'internet. Al web radiosabadell.fm.
Minuts per sobre de les dues, entrem en matèria. Abans que res, abans de saludar el Sergi Garcés en aquesta presentació, que havia englobat jo el Leganés en un equip com de primera divisió, recordem que està a la Lliga Smartbank, per tant, no demano disculpes, evidentment, perquè ja els agradaria estar a primera, però bé, el Leganés això, que també és un conjunt que ha superat ronda de Lliga Smartbank. Sergi Garcés, com estem? Bona tarda.
Bona tarda.
No sé si el que més et sorprèn d'avui, almenys a mi sí, és que el Sabadell, a aquesta hora, encara està a la ciutat.
Bé, em sorprèn perquè no és el que és habitual. No em sorprèn tant perquè ja ho sabíem. Per tant, el factor sorpresa ha perdut una mica d'efectivitat. Però sí, és poc habitual, anem a dir-ho així, que els equips, ho explicàvem ahir a l'hotel amb l'Adri, els equips viatgin tan ajustadets, perquè és que el Sabadell sortirà d'aquí una estona cap a Eivissa i arriba, perquè la gent es faci una idea, habitualment els equips tenen un hotel de referència, tant si fan nit com si és simplement per una miqueta de descansar després del dinar. Aquesta vegada no. El Sabadell dinarà, viatjarà i anirà directe de l'aeroport a Can Mises i tornada. És a dir, trepitjarà l'illa gairebé de manera geogràfica, però poc més, poc més.
A les 4 de la tarda, no? Si no m'equivoco, surt el vol, Sergi?
Sí, va molt justet, insisteixo. A quarts de 6 volen estar al camp. Quarts de 6, les 6, i res. I, per tant, si algú calcula, doncs entre que vas a l'avió, si tot va en hora, és veritat que és un vol charter amb la qual cosa aquí el risc és inferior a si fos un vol de línies regulars, perquè ens entenguem. Arribaran a l'aeroport d'Eivissa, recollida d'autocar, i cap a Can Mises. I després del partit, insistim, de tornada un altre cop cap a l'aeroport i vol de tornada per estar aquí demà a ple rendiment i pensant en el partit de Lliga contra el Castellón.
I creuem els dits que no passi res amb el vol d'anada, que no hi hagi cap retard, perquè, com diem, el Sabadell anirà justet per debutar aquesta temporada en aquesta Copa del Rei. Feia 5 temporades que el conjunt arlequinat no participava a la competició del CAU. En el cas dels eivissencs serà el seu debut. Pel que fa al Sabadell, Sergi, si no m'erro, l'equip s'ha entrenat avui, però només els jugadors que no viatjaran aquesta tarda.
No. Han entrenat tots els components.
Tots els components han entrenat?
Del centre d'esport Sabadell, evidentment amb intensitat molt diferent, alguns simplement allò per estirar les cames, però sí, ha treballat tot l'equip. De fet, ho comentàvem ahir amb Antoni Hidalgo, aquest pla de treball, que algú pensarà, home, no és la millor manera de focalitzar o de preparar un partit de competició oficial, com és el de la Copa del Rei, diguem-ne que es mou aquí a mig camí entre una cosa i una altra. Mm-hmm. En un petit híbrid entre no fer-ho al 100% com tocaria, però tampoc deixar-ho estar com si això fos una cosa de passucat amb oli. Hem de recordar que viatja gairebé tota la primera plantilla, és una excepció feta als poquets que no van, en una convocatòria menor de la que és habitual. També ho comentàvem ahir, per tant, la convocatòria és de menys efectius del que són els 23 que ara es poden portar en un partit de Lliga regular i que va complementada més amb jugadors del filial, si ho volem entendre així, com és Froy i com és David Estals, el xino Estals, i també amb jugadors del juvenil que acaben de completar aquesta llista de convocats.
Et pregunto per al possible equip, perquè evidentment ja està clar, ja van deixar clar des del club que no llançaran la Copa, però que la prioritat és, evidentment, és la Lliga, que per això el Sabadell està immers en aquesta situació de compromesa del descens, ara fora del descens, però les prioritats estan clares. El que sí que sabem, Sergi, és que Diego Foli no viatjarà cap a Eivissa.
Correcte.
Perquè està lesionat, i per tant, no sé si Froy Leal aleshores té tots els números de jugar sota pals.
Sí, no m'atreveixo a fer avui un 11, perquè si ja l'Antoni Hidalgo ens sorprèn de normal, imagina't avui amb les possibilitats que hi ha, encara que insistim, sempre ha d'haver-hi en el terreny de joc set jugadors de la primera plantilla, dels que tenen fitxa federativa de la primera plantilla, és a dir, si juga Froy de titular, ja estaries cremant una d'aquestes places per jugadors de filial o juvenil. El Xino Estals, tot i que està en dinàmica de primer equip, no compta tampoc federativament parlant com a jugador del primer equip, i com dius, no viatja Diego Foli, és la baixa més sonada que té l'equip, perquè és la baixa obligada, en aquest cas, que té el conjunt arlequinat, aquest cop a la mà que li ha provocat, com explicàvem també ahir al portal web d'aquesta casa, una petita fractura al dit, petita, tan petita com que el dissabte, contra el Castellón, hauria de poder tornar a entrar en convocatòria, veurem. I queda aquest dubte, no?, de veure si Froy, Macay, alguns parlaven, potser completa la llista algun jugador del juvenil, Pol Tristan, per exemple, porter del juvenil. Bé, aquí, per un tema federatiu, no poden viatjar cap dels dos porters del futbol base, en aquest sentit. Per tant, faves comptades, com estaves dient, Froy i en Macay, aquí hi ha pocs dubtes, ara cal veure si Antoni Hidalgo apostarà per Ian Mackay, que és el que està jugant tots els minuts de Lliga, a excepció feta d'aquell partit que va haver-hi canviar la,
sí, el de l'Almeria,
a la porteria. O sí, donarà l'oportunitat al que està sent a tots els efectes tercer porter d'aquest primer equip, que no és un altre que Froileal.
Doncs veurem quina és l'aposta d'Antoni Hidalgo per al partit d'aquest vespre. Un Antoni Hidalgo, que és veritat que hi va comparèixer en roda de premsa i que el vam poder escoltar ahir, però avui, Sergi, ens hem guardat alguns fragments parlant i centrant-nos directament amb el rival d'avui, a l'Ibiza i les Pitiuses.
Sí, vam voler deixar aquest capítol reservat al que és el conjunt balear, no? Aquest conjunt del Club Deportivo Ibiza, com se'l coneix allà, el Club Deportivo, per diferenciar-ho de la Unió Deportiva Ibiza, que és l'equip de segona B, el que va jugar al play-off, per aquells que se situïn, el que va estar també a Marbella i a Màlaga el passat estiu. I hem reservat, com dius, per conèixer una miqueta més aquest rival. Quin tipus de joc practica l'equip d'Alberto Gallego, quin estil de rival es trobarà avui al Sabadell sobre la gespa artificial, d'última generació, però gespa artificial del municipal de Can Mises. I comencem per sentir precisament això. Antoni Hidalgo, ahir, referint-se a l'estil d'equip, de sistema i de plantejament que es trobarà avui davant el Centre d'Esport Sabadell.
Un equip que li agrada tenir la pilota, que fa una proposta molt atractiva. El seu entrenador, Alberto, ja té experiència en el que és entrenar un equip de la primera divisió grega. Va estar aquí a la Pobla, on va fer un gran treball i es va quedar a un pas de fer play-off. Això et diu de lo bé que està treballant l'equip. Hi ha jugadors molt i molt interessants.
Doncs Antoni Hidalgo, parlant de l'estil de joc d'aquest Ibiza Islas Pitiuses, un equip que està a la tercera divisió, que ara mateix és quart classificat del seu subgrup, i és veritat que ara sí que ha encadenat una bona ratxa, i després ho podrem analitzar en totes les estadístiques, però que no va començar del tot bé la temporada, no, Sergi?
No, va començar amb dues ensopegades, per dir-ho així, en les dues primeres jornades. Després, com dius, ha encadenat aquestes tres victòries, un partit ajornat que encara té pendent i l'empat d'aquesta última jornada, casualment, contra un Cardassar, que és un altre dels equips balears que juga Copa del Rei, que juga avui, de fet, també, i ho fa al seu camp, al seu municipal, tristament famós pels aiguats d'ara fa un any, contra l'Atlético de Madrid. Per tant, 10 punts els que porta aquest Ibiza Islas Pitiuses en aquestes jornades. Insisteixo que li queda un partit pendent, té un partit pendent al conjunt, diria que és contra el Collerense, tiro de memòria, però en el seu subgrup és quart classificat, encara que hi ha un poc marge de maniobra respecte a Manacor, Andratx, que són els equips que ara mateix es troben en aquesta part alta de la classificació. També va fer referència Antoni Hidalgo a aquesta situació, a un equip cridat com a mínim a intentar jugar a estar a la part alta de la Lliga, un equip que té objectiu com a mínim de fer aquest tall i anar a la fase d'ascens, de lluitar per un hipotètic ascens a segona divisió B. Recordem, l'actual segona divisió B, no parlem de la Lliga que hi haurà intermitja l'any que ve. I això sí, parlant d'aquests matisos, aquests petits asteris que hi ha entre els números que presenta el Club Deportiu Ibiza avui i els que són la seva realitat numèrica a la classificació.
Aquest any estan en una situació que els agradaria estar una mica més a dalt perquè per aquestes situacions de pujar de categoria, encara que ells tenen un partit menys i bueno, estan lluitant amb equips que tenen algun partit més, no? Porten també aquesta dinàmica que van jugar la setmana passada, però feia bastant temps que no jugaven. No sé, és un equip interessant.
Doncs Antoni Hidalgo, que en les rodes de premsa sempre demostra que té ben estudiats els rivals i en aquest cas, independentment de la categoria en què militin i demostrant també, per tant, que es prenen seriosament aquesta competició de la Copa del Rei.
Tant és així que hi ha el propi Club Deportiu Ibiza, que és molt actiu a les xarxes socials, té un community manager molt actiu, va fer referència precisament a totes aquestes paraules d'elogi que Antoni Hidalgo va llançar ahir i a tot l'anàlisi que va fer gairebé descriptiu home per home, pràcticament, si em permets l'exageració, que va fer de la plantilla d'aquest conjunt d'Ibisenc. Va suscitar aquesta alegria, van dir que fins i tot s'havien posat vermells de sentir com el tècnic del Sabadell els havia valorat, els havia elogiat d'aquesta manera del que era el seu estil de futbol.
Clar, i si els analitzes, Sergi, evidentment també tens el teu favor i més opcions de saber com li has de jugar al rival encara que parteixis com a favorit en aquesta eliminatòria, no?
Sí, evidentment, has de tenir molt i molt en compte el que és el partit i has de tenir molt, molt i molt en compte el que et trobaràs davant. Per tant, l'última, si vols, avui d'Antoni Hidalgo,
vinga,
abans d'aquest partit, quin partit ha de plantejar el Sabadell o quina és la idea de partit que ha de plantejar el Sabadell, sobretot per fer bo allò que també ahir sentíem del tècnic de Canovelles, que és que aquí ningú vol llançar la copa.
És un equip que has de tenir en compte, que has d'anar a buscar-los, perquè si no et posa en problemes i evidentment la situació que per ells, com és normal, és un partit molt important, s'ho han guanyat després d'un gran treball de l'any passat.
Doncs així haurà de jugar el Sabadell, ara també s'haurà de veure amb quins efectius jugarà el centre d'esports aquesta tarda, perquè, com diem, s'espera molt protagonisme dels menys habituals i també dels jugadors juvenils que viatgin cap a Eivissa. Sergi, tens ganes de conèixer més a fons els jugadors del juvenil que puguin participar avui?
No, jo alguns ja els he vist en acció, però sí, com a mínim, ganes de conèixer-los una miqueta més, va.
Ja, doncs tu ets un privilegiat, però segur que molts oients encara no han pogut veure alguns dels jugadors juvenils del Sabadell. I qui millor que els coneix que el Miqui Lladó, el tècnic del juvenil arlequinat. Miqui, com estem? Bona tarda.
Molt bé. Bona tarda, molt bé, i vosaltres?
Doncs molt bé, amb ganes de partit, imagino que tu també tens ganes de veure els teus nois en acció en un compromís tan important per ells, no?
Sí, bueno, tenim ganes, com sempre, de veure el primer equip i, evidentment, doncs, avui particularment, també a veure si tenen alguns minuts algun dels jugadors del futbol base.
Doncs es veurà. Miqui, et sembla que fem l'1x1 dels jugadors del juvenil que viatgen avui i que ens descriguis una mica com són?
Sí, som-hi.
Va, comencem pel Marc Vargas, què ens pots dir d'ell?
Bueno, el Marc és un jugador que ja vam veure l'any passat jugant contra nosaltres, que estava al Nàstic de Manresa, i ens va agradar molt en el seu moment. I bueno, doncs aquest any encara ens ha sorprès més. És un lateral que té molta projecció ofensiva, té molta capacitat de recórrer tot el carril, és molt intel·ligent tàcticament. Nosaltres que plantegem sempre doncs, sortides de pilota en funció de la pressió rival, s'adapta molt bé, és un lateral que també sap entrar dins en certs moments per alliberar la passada a l'extrem, sap tornar a fora un cop està dins, ja et dic que és un jugador ric tàcticament i amb molt de recorregut a nivell ofensiu, amb una gran capacitat també per centrar pilotes a l'àrea i la divisió no l'està ajudant, doncs seguim lliurant també l'aspecte defensiu que és fonamental en els partits de més alt nivell.
I veurem avui si té l'oportunitat. Un dels noms que potser la gent reconeix més, Víctor Lamela.
Doncs en Víctor ja va estar amb el primer equip pretemporal algunes setmanes. L'Antonio i el Jové també el coneixen molt bé. En Víctor l'hem estat utilitzant d'extrem tant a cama natural com a cama canviada. Curiosament, a cama canviada, tot i que sigui un jugador que té aquesta capacitat de ser profund i de picar l'esquena rival per buscar la bola a l'espai, no? Que pensaries que és més lògic fer-ho cama natural per buscar la centrada, doncs a cama canviada està donant molt de rendiment. Té aquesta capacitat també per sortir de situacions en espais reduïts conduint la pilota i canviant la direcció. Té, evidentment, una limitació, no?, amb el tema de l'alçada, sobretot en accions de joc directe, però tot el que passa arran de terra doncs ho domina molt bé i té molta capacitat.
Uh-huh. I un altre dels noms coneguts, que no ha tingut, per exemple, l'oportunitat com David Astals de debutar amb el Sabadell a la Lliga Smartbank, però sí que fins i tot es va especular en que tindria aquesta opció quan al principi de temporada hi va haver tantes baixes en la posició de central, com és el Xavi Riad.
Sí, en Xavi poc descobriré. Al final és un jugador que ha tingut un pas per la Masia, està molt ben educat amb tot el que són els fonaments i les idees a l'hora de sortir amb la pilota jugada, a part sent de segon any, perquè és l'únic que va dels nostres juvenils que és de segon any encara, doncs té unes condicions físiques i unes capacitats tremendes, i la veritat és que nosaltres és un jugador indispensable, és el pilar de la nostra línia defensiva i que estructura una mica doncs, tot aquest joc i tota aquesta identitat, intenció, força. La veritat és que en Xavi doncs, només poden ser paraules d'elogi, té molt bon present, jo crec que també té gran futur i tant de bo segueixi cap endavant.
I probablement és un dels jugadors que potser, per això que comentaves, té més opcions de jugar avui a Can Misses. Acabo amb els dos Alberts, Alberto Salamanca i Albert Luque. Què ens dius d'ells, Miqui?
Doncs l'Alberto Salamanca, que és un noi doncs, de casa nostra, que fa molts anys que està al club, ja ha estat en alguna sessió d'entrenament amb el primer equip, ara té l'oportunitat doncs, de tenir aquesta experiència de viatjar a Eivissa. L'Alberto és un jugador doncs molt hàbil amb la pilota, domina molt bé totes les situacions en espais reduïts, 360 graus, gira molt ràpid, té aquest control. Hem anat ajustant-lo perquè inicialment encara l'utilitzem a vegades a la mitja punta, però també l'utilitzem en el pivot, amb distàncies curtes, quan es relaciona amb el passe, jo crec que estava molt més còmode, és un jugador que segueix sent molt agressiu també en fase defensiva i és un dels capitans de la plantilla per nosaltres aquest any. És a dir, al final l'Alberto ha aconseguit, no?, a base de treball, d'esforç i de constància, doncs ser visible avui momentàniament als ulls del primer equip i s'ho mereix, estem molt contents per ell i és un exemple a seguir. I respecte a l'Albert Ramis, poc descobriré, és un jugador que vam incorporar al Deportiu a la Corunya aquest mateix any, és un extrem idealment a cama canviada, d'aquests que té més tendència cap a dins, que et genera més superioritats a l'esquena dels pivots rivals, et suma un jugador més per rebre entre línies, bona capacitat per conduir, per sortir de pressions, d'un contra un, té també bastanta habilitat per trobar situacions d'àrea i arriba en un molt bon moment. Va tenir un inici més complicat, on es va haver adaptat també al juvenil A i ara està en un bon moment de forma i la veritat és que per mèrits propis també ha aconseguit doncs estar avui a Eivissa.
Doncs així són els jugadors del juvenil que tenen l'oportunitat avui de debutar amb el primer equip en aquest partit de Copa. Miqui, ho remato preguntant-te pel propi equip del juvenil A, que aquest cap de setmana teniu un compromís molt important contra el Cerdanyola, que és l'equip que se situa just per sobre. Sempre que hem parlat em deies això, no?, que al final es tracta d'això, que els jugadors del juvenil tinguin l'oportunitat d'ajudar el primer equip. Però justament ha arribat abans d'un compromís, això, molt important, i no sé si físicament els nois ho notaran.
Bueno, ja també estem preparats per això, ajustarem amb les càrregues, intentarem compensar els esforços si els acaben tenint aquesta tarda. Em preocupa més, sincerament, el factor emocional, no?, perquè sempre que hi ha una pujada, no?, cap amunt i vas amb el primer equip, doncs la baixada ha de ser igualment motivadora que la pujada, per dir-ho d'alguna manera, no? I aquesta tendència no és la sèrie, i menys amb jugadors juvenils. Això sí que és un tema que em preocupa, que parlarem d'ells, perquè han de tenir aquesta capacitat, igual que es motiven davant aquestes oportunitats, doncs tornar-se a remotivar o ser molt conscients de que la seva realitat encara és amb el juvenil A i que el procés encara és molt llarg perquè tinguin més oportunitats d'aquestes. Això són coses que es parlen individualment amb ells, però bueno, ja et dic, el partit és molt important, tindrem tothom disponible, i com sempre us diem, doncs l'afrontarem amb les màximes ganes de guanyar i aconseguint que el rival doncs no es trobi com a l'Olímpia, com és habitual.
Un partit de divisió d'honor que tindrà lloc, com dius, a Olímpia, no en l'horari habitual de dissabte a les 4, sinó el diumenge a les 12 del migdia. Mira, així no coincideix amb el partit del primer equip contra el Castellón i podrem gaudir dels dos compromisos. Miqui Lladó, com sempre, moltíssimes gràcies. Una abraçada.
Molt bé, gràcies a vosaltres. Adéu.
L'esport té reserva feta a l'Hotel Suís.
Doncs escoltat el Miqui Lladó, Sergi, ja coneixem una mica més a fons. Tu ja deies que els coneixies, per tant, no t'hauran descobrit allò gaires coses.
Que els he vist en alguna ocasió. Tampoc és que els tingui allò apamats d'un per un, però, home, alguna vegada ens hem apropat a l'Olímpia aquesta temporada ja a veure l'equip a Divisió d'Honor.
Sergi, ho dèiem al principi també del programa, que la Copa es va encetar ahir amb aquesta primera ronda, va haver 8-9 partits. Lugo, Tenerife, Oviedo i Leganés són els que van jugar de la Lliga Smartbank, van superar els seus compromisos. La Ponferradina va ser l'únic equip de la categoria, i de fet de categoria superior, que va caure en perdre 1-0 contra el Portugalete. Avui tenim el gruix de partits de la primera eliminatòria d'aquesta Copa del Rei. De fet, poc després de que acabi el programa, a 3:15, la cosa ja comença amb un Corujo-Màlaga i a 4:15 un Lealtat de Villaviciosa al Corcón, gairebé 30 partits pràcticament, els que podrem anar seguint durant tota la tarda vespre. I per cert, avui també juga el Castellón, i ho diem sobretot per estar pendents de amb què viatja, si juguen amb titulars o no, amb les mateixes circumstàncies que el Sabadell, perquè al final, el dissabte a les 4, tots dos equips juguen un partit importantíssim de cara a la Lliga. El Castellón juga al camp del San Fernando a les 6 de la tarda, i la pregunta és, amb molts suplents o no? Doncs ja veurem per què posta Òscar Cano, però la resposta ja et dic jo que serà que sí, i així ho diuen els mitjans de les terres castellonenques, perquè homes com Satrústegui, Rubén Díez, César Díaz, Marc Mateu o Josep Sanyer, teòrics titulars, habituals titulars durant el que portem de temporada, no viatgen. Per tant, circumstàncies similars a les del Sabadell, Sergi, per tant, és una cosa que, evidentment, ja podíem esperar, no?
Sí, al final, aquí cadascú es pren la copa en la seva justa mesura, i avui, dintre, que seran jugadors que hem vist molt més del que seria habitual aquesta temporada. Ho dic perquè aquesta, el que es diu habitualment unitat B o segona unitat de l'equip, clar, aquest any, amb el calendari tan atapat que ha tingut el Sabadell, costa saber, eh? Evidentment, vas veient els minuts i ja comencen a desxifrar-se cosetes, però és cert que aquests jugadors que en una temporada habitual, normal, segurament haguessin gaudit de menys oportunitats encara i que estarien esperant la Copa com el seu gran moment, amb una cosa i una altra, al final, doncs porten un bon grapat d'hores de vol ja aquest any. No és el cas tan saber del Castellón, i aquí sí que, segurament, com dius, Òscar Cano haurà fet bastant més el tall, encara que jo avui intueixo, d'aquí una estona, d'aquí unes horetes, quan l'Adri ja des del camp ens canti allò amb qui sí i amb qui no, segur que avui veurem un 11 molt diferent, molt diferent al de dissabte contra el Castellón. Ja no et dic si són uns o són uns altres, però és molt probable, gairebé segur, que els que juguin avui, anem a dir-ho així, tenen pocs números, la gran majoria tenen pocs números, de ser titulars dissabte contra el quadre orellut.
Ara que has dit Adri, tens ganes de saludar-lo i veure quin és l'ambient per a Eivissa?
Sí, perquè de moment només sabem que ha matinat molt, això ja ho sabíem, i que no li està anant gens malament a les hores que porta Eivissa. No sé per quina de les dues ens podem quedar de moment.
Jo crec que aquí amb nosaltres estaria millor, eh? Però bé, el saludem i que ens ho digui ell. Adrián Arroyo, des d'Eivissa, com estem? Bona tarda.
Malament no estem, si et serveix.
I a més, durant els butlletins anaves dient que aquí feia temperatura primaveral o estival, així que t'imagino allà on estiguis demanant que posin l'aire condicionat a tope, no?
No t'exagero, he posat l'aire condicionat durant tot el dia amb el cotxe. La gent d'aquí d'Eivissa ens deia que directament és el dia més calorós de les últimes setmanes, si no mesos, o sigui, el dia ha sortit rodó fins al punt que el servidor no s'ha banyat directament, però vaja, del turmell cap a baix sí que m'he mullat avui a aigües blanques. Hem fet una mica de ruta perquè no tot sigui posar-vos les dents llargues, perquè clar, a sobre estic ara mateix en el port de Sant Antoni de Portmany, imagineu-vos, no? Però clar, el despertador ha sonat a les 4 del matí.
Adri, imagino que tens ganes de partit pel paper que et toca, per narrar-lo, però també pel fet de que serà el primer compromís de la temporada on el centre d'esports jugarà un partit en públic.
Sí, fins a 1.500 persones poden entrar avui a Can Misses. No sé si vendran tot el paper o no, perquè al final 1.500 persones, poca broma, i el rival segurament no és el que esperaven aquí quan van veure el sorteig i tenien la possibilitat de tenir un primera. Fins i tot es podia donar el cas de tenir un Simeone contra Simeone, perquè un possible rival era l'Atlético de Madrid i al final ha jugat contra l'últim rival de l'Ibiza Islas Pitiusas. Hi ha un cardassà Atlético de Madrid i, home, evidentment, si poses en la balança Atlético Sabadell, no és el millor rival. Però tot i així, avui, per exemple, a la premsa aquí local, 4-5 pàgines al diari d'Eivissa dedicades a la prèvia d'aquest partit entre l'Islas Pitiusas i el Sabadell, o sigui que al final una certa expectació sí que ha aixecat i bé, tinc curiositat de veure, de retornar un altre cop al que havia estat el futbol de sempre, no? D'anar a un estadi que hi hagi gent, etc. Per cert, el Sabadell, crec que ho heu comentat ja, viatja a les 4, surt el vol, amb la idea d'arribar al camp a quarts de 6, hora i mitja abans de l'inici de l'enfrontament, i per tema de protocols les portes no es podran obrir fins que l'expedició arlequinada no hagi arribat. O sigui que això de l'entrada de públic hauran d'esperar potser alguns que arribi el Sabadell primer abans d'obrir portes i que la gent vagi ubicant-se a les seves localitats.
Bona tarda, comencem la roda de premsa extraordinària del narrador d'avui, Adrián Arroyo, previ al partit de Copa entre l'Ibiza Islas Pitiusas i el Centre Esport Sabadell. Sergi Parc, és el teu torn. Endavant, Sergi.
Gràcies, Guardi, el cap de premsa del Centre d'Esports. Adri, començo preguntant-te...
Ni Gerard, no? Directament Guardi. Sí.
Començo preguntant-te sobre les teves sensacions per ser l'encarregat de narrar el partit, però més que res perquè recordem que el duel d'aquest vespre no es televisa i, per tant, Adri, tu seràs als nostres ulls. No sé si això t'afegeix més pressió.
Pressió no, el que m'afegeix és gairebé de pensar en les dioptries que tinc i que hi ha unes ulleres que m'estan esperant a Sabadell i que no han arribat a temps pel partit. Només dic això. O sigui, les ulleres les tinc ratllades, fa 3 anys i mig que no em canvio les ulleres i confieu en la meva visió. Ànims. Bé, com a mínim hi haurà públic. O sigui que si de cas, si veig que la cosa no funciona, tiro el micro cap a baix i que algun eivissenc us narri el que no arribo a veure jo.
Passem ara al Sergi Garcés. Sergi, i si pots activar el micro... Ara sí, endavant, Sergi.
Micròfon activat gràcies a Roger Benet, que és el que s'encarrega d'activar-ho. Faig un petit parèntesi abans, eh? El problema llavors ja no és que estiguin ratllades o no, és que Adrián Arroyo, 3 anys sense haver-se canviat les ulleres, espero que hagi fet alguna revisió pel mig, perquè si no, tanco parèntesi. No, jo el que sí que li volia preguntar, ja no tant per sensacions de prèvies al partit, sinó postpartit, perquè coneixent a l'Adri, coneixent a Eivissa, per molt toc que de queda, aquí la pregunta és, i la festa on és avui?
Sabeu què estic pensant, no? Podem fer una roda de premsa de les de la Lliga que deixi d'escoltar-se directament l'àudio ara? Un Antoni Hidalgo a Saragossa que no entra l'àudio? No, a veure, les coses com són, ara seré sincer. Amb el tema de la pandèmia, les discoteques, he passat per la porta d'unes quantes i estaven tancades i amb la sensació que els cartells queien directament. Aquí ha fet molt de mal la pandèmia per aquest tipus de turisme, però... En contraposició, el toc de queda no és a les 10, sinó a les 12. O sigui que el sopar sí que s'estirarà una mica.
Fem l'última. Continuem a Ràdio Sabadell. Pau Vituri, és el teu torn. Pau.
Pau, bona tarda. Hola, t'has afegit a la festa.
Bona tarda. Home, si és per aquest xou, vinga abans si fa falta, evidentment.
Aquí pregunta Roger Benet i tot, no, al final?
No, vinga, Pau, va, dóna-li.
Aquí, míster, sé que t'estem fent esperant per dinar. Explica a tota l'audiència de Ràdio Sabadell què has demanat per dinar.
És que estic ara mateix al carrer, però entre vaixells, perquè estic al port de Sant Antoni de Portmany.
Vigilant
i la gent m'està mirant... Sí, i la gent m'està mirant com dient... aquest imbècil que està fent ara mateix aquí amb un micro, xerrant i partint-se la caixa ell sol. He demanat camembert amb el malada de... No recordo de què era, sincerament, ara, de primer, i us asseguro que fa mitja hora que m'està esperant el plat. De segon, sípia, o sigui que bé, no? O sigui, acceptable,
sí,
no?
Sí, la sípia a aquesta hora ja potser està una mica xiclet, eh? Si te l'han fet ja, però...
No, això no, el segon no havia arribat encara. Espero que estigui a la cuina i que pugui passar pel microones abans de servir-la.
Va, Adri, doncs aviam si tens encara el plat calent, t'alliberem ja. Moltes gràcies, Adri, una abraçada i a gaudir aquesta tarda, eh?
Digue'm. Una última curiositat molt ràpida.
Va, molt ràpid, vinga.
El xofer que portarà... El xofer que portarà l'equip de... l'aeroport d'Eivissa a Can Mises és sabadellenc. Després, si voleu el Sabadell en joc, ja aprofundeixo res, no té més història, però vaja, algú de Can Uriac i el conductor habitual de l'altra Eivissa, que hi ha algú que s'ha confós, no, de la UD, de l'equip de segona B, avui portarà el Sabadell a Can Mises.
Doncs mira, el toc curiós que aporta Adrián Arroyo abans de deixar-lo dinar. Va, Adrià, ara sí, una abraçada.
A dinar, adéu.
Pau, Sergi, també us allibero, també podeu anar a dinar, moltes gràcies, com sempre.
Fins després. Adéu, fins després.
Nosaltres, abans d'anar a publicitat, el que farem serà repassar la trajectòria històrica del centre d'esports a la Copa del Rei, perquè ja us diem que no ha estat precisament una competició molt prolífica pel centre d'esports. Anem a repassar-ho.
La Copa no ha estat, en general, una competició on el Sabadell hagi gestat grans aventures. La seva última participació va ser al setembre del 2015, amb l'equip a segona B. El conjunt de Miguel Álvarez rebia la nova Creu Alta un tercera, el Castellón. Marc Fernández marcaria un golaç, però el resultat va ser d'1-1 i la loteria dels penals va somriure als orelluts. En l'anterior etapa a segona, la cosa no va anar gaire millor. El 2014, el Sabadell supera el Múrcia a la Condomina per 1-2, però després seria atropellat per tot un Sevilla, 1-6 al Temple i 5-1 al Pizjuán. En ambdós escenaris, Iago Aspas seria l'autor d'un hat-trick. A la tornada, per cert, va jugar amb la samarreta arlequinada Antonio Hidalgo. Anem més enrere. El 2013, derrota per 1-3 contra les Palmes. El 2012, el centre d'esports guanya l'Hèrcules per 2-0, amb un gol d'Hidalgo, però després cau 0-1 contra el Córdoba a la pròrroga. El 2011, l'equip sabadellenc perd 2-1 a l'Alcorcón i diu adeu a la Copa ben aviat. Això pel que fa a l'anterior etapa a segona. Prèviament, a segona B i encara al segle XXI, tampoc hi va haver grans poeses. Bé, el 2009, després d'eliminar primer el Monzón, el Sabadell és capaç de resistir amb 8 jugadors contra el Marbella i forçar els penals. Però de nou sortiria creu a la tanda. A les participacions als anys 2003 i 2001 es va perdre, respectivament, contra Mallorca i Logroñés. En resum, que al segle XXI el centre d'esports ha estat incapaç de superar dues rondes. L'últim cop que ho va aconseguir va ser la temporada del 92-93, abans de ser eliminat per l'Extremadura. Una campanya abans, l'equip arlequinat jugaria a Can Mises per enfrontar-se a un altre Eivissa, a la Societat Deportiva en aquest cas. Després el Tenerife s'encarregaria d'acabar amb qualsevol il·lusió. Potser una de les tardes més recordades és la de l'eliminatòria de quarts contra el Real Madrid al 87-88, quan el centre d'esports va militar per últim cop a primera. Els blancs guanyaven per 0-2 al Temple, però el Sabadell s'acabaria enduent el triomf a l'anada per 3-2. A la tornada, però, el 2-0 al Bernabéu seria suficient per al Madrid. Quatre temporades abans també es creuarien els camins arlequinats i blancs a la quarta ronda en aquella ocasió. Amb menys patiment, l'equip merengue venceria tant a l'anada com a la tornada. En algunes edicions, com a la 84-85 o a les dècades dels 60 i dels 40, el Sabadell també arribaria als quarts de final, però aquest seria el topall. L'excepció abans de la Guerra Civil, l'any 1935. Aleshores el Ceuta a vuitens, el Betis a quarts i el Levante a semifinals serien víctimes d'un Sabadell que no va poder amb el Sevilla a la final, amb derrota per 3-0. Ha estat, de moment, l'única vegada que el centre d'esports ha arribat tan lluny.
Borja Vázquez, Ana Jenner, ¿se puede ser optimista hoy?
Totalmente. La empresa, en casa, es el momento de rodearse de un buen equipo.
Tenemos la oportunidad de definir cómo queremos recordarnos cuando se hable de esta crisis.
En el podcast de Banco Sabadell hablamos sobre las claves para gestionar nuestras finanzas y planificar nuestros proyectos de futuro.
Podcast de Banco Sabadell, amb Toni Garrido. seonsiguis.com.
Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Analitzada l'última hora del centre d'esports, dediquem la segona part del programa a parlar més específicament del rival d'aquesta tarda, el Club Deportiu Eivissa Islas Pitiüses. Avui intercanviem l'ordre habitual perquè ja sabeu que normalment deixem les estadístiques pel final, però avui ens aniran de perles per presentar el nostre convidat. Així que anem primer a escoltar les xifres imprescindibles, molt centrades en el conjunt eivissenc, amb la veu de la Núria García.
El llibre de registre.
No fa falta dir que el d'avui serà el primer Eivissa Islas Pitiüses Sabadell de la història. Els 117 anys de vida del centre d'esports contrasten radicalment amb els 8 d'aquesta entitat autoproclamada com l'hereva de l'antiga SA Deportiva. Va ser fundada el 16 de novembre del 2012 i no va sortir a competir fins la 2013-2014. 5 temporades a regional i les 3 últimes a tercera. La darrera, en el moment de la interrupció per la Covid, l'Eivissa Islas Pitiüses era segon a 8 punts del Poblense i acabaria eliminat a les semifinals del play-off contra el Mallorca B. Enguany, després d'un inici dubitatiu amb dues derrotes, els eivissencs han encadenat 10 dels últims 12 punts que l'han situat quart del seu subgrup A del Tercera Balear. L'últim partit, però, el van empatar a 1 a Can Mises contra el Cardassà en un duel que va acabar 9 contra 10. Els pitxitxis de l'equip amb 3 gols són Gianluca Simeone, fill mitjà del Xolo i protagonista ahir a l'Hotel Suís, i Cristian Terán. Ni de bon tros amb el mateix renom que Simeone, aquest sevillà, ex de l'Almeria B o el San Fernando a segona B, porta un grapat d'anys fent carrera a equips balears de tercera. A la banqueta local s'hi asseurà avui Alberto Gallego, lleidatà de 46 anys, que va aterrar l'illa Pitiüs a l'estiu per substituir José Pérez Herrera. El seu currículum és força exòtic. De l'Almacelles va passar a la secretaria tècnica del Rayo. Després va encapçalar la direcció esportiva al projecte de la França als Estats Units amb el Rayo Oklahoma City. D'allà va passar a ser el segon entrenador del mític New York Cosmos i va tornar a casa fa 2 anys per entrenar una Pobla de Mafumet a tercera farcida d'exarlequinats. Sergio Montero, Víctor Martínez, Diego Garzón o Arnau Riera en són alguns exemples. El gener d'aquest 2020 va signar amb el Volos de la Superliga grega, però aquesta darrera aventura no va durar ni dos mesos. Tornant als precedents, tot i no existir-ne cap com a tal, sí que serà la quarta visita del Sabadell a Can Misses, on sempre hi ha empatat. Ho va fer a l'anada de la tercera ronda de la Copa del Rei del 1991 contra l'original Sociedad Deportiva Eivissa, saldada amb un 0-0, i en les dues posteriors visites a l'Eivissa-Eivissa a segona B de fa poc més d'una dècada. 1-1 i 2-2 van ser els resultats d'aquells dos partits. I com sempre ho rematem amb l'àrbitre, un de conegut d'aquesta mateixa temporada, Saúl Aiz Reig, nascut al Mur d'Alcoi fa 35 anys. El seu únic precedent amb el Sabadell és la dolorosa derrota per 3-0 de fa tot just dos mesos al Carlos Belmonte d'Albacete. Serà el sisè partit de Copa del Rei que xiuli i, casualitats de la vida, l'últim també va ser a l'illa d'Eivissa en un Peña Deportiva 0, Ponferradina 1 de la temporada passada. Recordem que té una mitjana força baixa de targetes, 4,7 grogues per partit i 0,18 vermelles.
El llibre de registre de l'hotel.
Doncs, repassades les estadístiques i aquest historial de l'Eivissa i les Pitiusas, el que fem és saludar el seu tècnic, el lleidatà Alberto Gallego. Què tal, Alberto? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Imagino que amb moltes ganes d'afrontar aquest partit contra tot un Sabadell com és un segona divisió. Com són aquestes hores prèvies?
Bé, és bonic aquest partit per nosaltres. Està clar que nosaltres tenim un objectiu molt clar aquest any, que és la Lliga, i és veritat que també tot el tema de la Covid ens està afectant bastant i és difícil agafar ritme en competició, portàvem 20 dies sense competir i realment intenta centrar tots els esforços a l'objectiu principal. Una vegada hi ha arribat el partit del Sabadell, doncs sí, hem de ficar tota la il·lusió, a més contra un equip que jo personalment m'agrada molt, valoro molt, i m'agrada molt el treball que està fent l'Antoni Hidalgo i que realment sempre intento veure el per televisió perquè fan coses molt, molt, molt interessants i amb aquest aspecte estic molt content de poder enfrontar-nos contra ells.
Com dius, al final la Lliga és la prioritat per, si no per tots, pràcticament tots els equips. En el vostre cas també, perquè a més vosaltres apunteu a cotes altes, l'objectiu és evident que és el d'intentar pujar. De fet, la temporada passada ja us va quedar a les portes d'ascendir a segona B. Tot i així, Alberto, l'aposta serà per treure un 11 de gala?
Bé, jo crec que jo l'any passat no hi era aquí. Jo crec que és un premi, i això ho entenc, pels jugadors de l'any passat. Una mica ho he enfocat d'aquesta manera. Jo crec que els jugadors que encara hi són de l'any passat tenen que jugar aquest partit, el tenen que gaudir i tenen que viure aquesta experiència, no? Una mica ho he enfocat així i està clar que l'equip és totalment competitiu, però sense deixar de tenir un ull al dissabte, que nosaltres tenim un partit molt important abans de que acabi l'any.
Com deies, Alberto, dirigeixes l'equip des de l'estiu. És veritat que a l'equip li va costar una mica començar la temporada i, a més, amb tota la situació de la pandèmia, doncs, evidentment, hi han hagut ja diversos partits que s'han ajornat, però què tal t'estan anant per allà?
Bé, és veritat que és un format totalment nou i això juntament amb aquesta pandèmia que ens afecta a tot i el que podria ser l'esport, a nosaltres ens ha afectat bastant més que altres equips, no? Això ens ha lastrat a l'hora d'agafar ritme. El primer partit i el segon partit teníem 8 baixes, que són moltes, no tenim una plantilla molt extensa, i sí que és veritat que ens ha costat agafar ritme, no? Una vegada l'hem agafat, hem tingut 3 victòries seguides, jo crec que bastant contundents, i justament vam tenir que tornar a parar i vam estar 21 dies sense competir. Aquest dissabte, bueno, es va notar una mica i per això vam treure un empat quan teníem que haver tret una victòria.
Un empat contra el Cardassar, com recordàvem ara. I també, Alberto, repassàvem el teu currículum. Secretaria Tècnica del Rayo, has estat a Oklahoma, Nova York, a Grècia. Déu-n'hi-do com has anat voltant pel món, eh?
Sí, bueno, jo crec que també ve dels meus inicis. Jo vaig estar estudiant a Estats Units, vaig estar jugant a futbol també als Estats Units, i et parlo del 92, no?, quan encara no era molt habitual. vaya a acabar lo que podría ser el batxiller a Pensilvània, i bueno, jo tinc una molt bona relació amb molta gent dels Estats Units, i una vegada estava a la Secretaria Tècnica del Rayo, doncs Martín Presa em va oferir per marxar cap allà, i bueno, vaig estar 2 o 3 anys molt bé, i finalment, bueno, la tornada, com heu dit, vaig estar a la Pobla, on vaig coincidir, com molt bé heu dit, amb grans jugadors que venen de la vostra cantera, del Sergio i de més, de Sergio Montero, i l'experiència de Grècia, bueno, va ser molt sobtada, va ser l'1 de gener del 2020, però no vaig dir que no, perquè encara que és una divisió, una lliga molt complicada, sobretot pels presidents, és una lliga on no hi ha molta paciència, era una oportunitat que com a entrenador jo no podia rebutjar.
Alberto, anem acabant. Ahir parlàvem amb el Gianluca Simeone, el fill del Xolo, que més enllà de que evidentment si compteu amb ell és perquè confieu en la seva figura i de fet està responent amb gols. Imagino que també dona un plus mediàtic, no? Que us dona a conèixer més.
Sí, és algo que ell, a més, ho porta d'una manera espectacular. Jo crec que és un noi molt madur. Nosaltres, sincerament, jo crec que amb ell, si digués Gianluca Simeone o Gianluca Pérez, és un nano que té molt futur, és molt jove, que té molta predisposició, té molta humilitat, però és veritat que no deixa de tenir un cognom que al club pues, el fa més visible, no? Ell també, aquesta càrrega, pues, la porta, però la porta molt bé. Ho entén, ho accepta i a més, ajuda al club a que tingui més visibilitat.
I ahir ens va atendre també molt, molt amablement, la veritat, el Gianluca. L'última, Alberto, no sé si t'atreviries a fer un pronòstic, perquè evidentment estem convençuts que en el cap tens pensat superar l'eliminatòria, i encara que jugueu contra un equip de categoria superior, però no sé si allò, si preveus potser un enfrontament molt igualat amb pròrroga i penals, potser.
Jo la resposta, sincerament, si fos un altre equip t'ho podria dir, però realment és que justament el Sabadell és un equip molt camaleònic, que a mi em sembla espectacular i que podria arribar a ser un partit, jo crec, molt, molt entretingut, i per veure'l, que justament no es podrà veure, que no tenim manera de poder oferir-lo, és veritat.
Es podrà escoltar a la ràdio, però no es podrà veure, sí.
Exactament. Però al nivell de resultat, jo espero que es decanti pel nostre costat, però que serà un partit competit, segur.
Almenys que gaudiu d'aquesta experiència, perquè a més és el debut del club en aquesta Copa del Rei, i segur que tant vosaltres com els aficionats que hi siguin present, com els seguidors del vostre equip, això, segur que ho gaudireu moltíssim. I ja et dic jo que aquí al Centre d'Esports també tenim ganes de Copa, perquè ara feia 5 anys que no jugàvem, i encara que la Lliga sigui la prioritat, doncs evidentment també fa il·lusió. Alberto Gallego, que tingueu molta sort, una abraçada, moltes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
Ets un panarra. T'agrada el pa de debò. Cruixent, amb molla esponjosa i l'aroma de l'autèntic pa. A Valero també som uns apassionats del pa. Del pa de veritat, del de sempre. Del que vam aprendre a fer fa més de 60 anys. Per això, elaborem les nostres especialitats com abans, respectant la tradició, perquè puguis tornar a gaudir del plaer de menjar pa. Perquè a Valero som forners. Som del Sabadell.
Per Nadal, no ho dubtis, Jardineria Caral.
Jardineria Caral a Sabadell, al carrer Vilarrúbia 5, davant la plaça Mercet.
I a Sant Cugat, al passeig Francesc Macià 58, al barri Coll Favà.
Per Nadal, també Jardineria Caral.
Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3, a l'Hotel Suís, de Ràdio Sabadell.
11 minuts per les 3, obrim bloc poliesportiu. Ràpidament, en waterpolo, els dos equips d'Astralpool Natació Sabadell ja coneixen els seus pròxims rivals a les respectives competicions europees. El femení, el vigent campió i que s'estrenarà en guanyar l'Eurolliga, jugarà a la Lligueta Berlín entre el 5 i el 7 de febrer contra l'anfitrió Spandau, el d'Unautsvaros, ja ho direm bé, i el Buliagmeni, de la seva banda, el masculí tindrà un rival ben conegut als vuitens, de l'Eurocup al Mediterrani, l'anada el 27 de febrer, la tornada una setmana més tard. Demà amb el Pau Vituri tindrem més temps per ampliar aquesta informació.
L'esport té reserva feta a l'Hotel Suís.
Vinga, parlem de vòlei perquè una setmana més us hem d'explicar l'estat de forma imparable dels dos sèniors del Club Natació Sabadell. Tant els homes com les dones estan traçant camins calcats. Són líders dels seus corresponents grups de primera divisió, són invictes i venen de patir molt per guanyar el seu darrer compromís, el masculí a Andorra contra l'Encamp i el femení a les Balears contra el Sóller. Amb aquestes credencials que presenten els dos equips, qui té més mèrit? Anem a comprovar-ho. I que comenci la batalla entre Camilo Caro, jugador del masculí, i Nerea Montori, del femení. Ronda 1. La dificultat del rival a l'última jornada. El masculí jugava contra l'Encamp, com dèiem, ara mateix en tap en últim, i el femení contra el Sóller, sisè actualment. A priori, per tant, sembla que les dones ho tenien més difícil, però a veure què ens expliquen els dos jugadors.
És un equip que en els últims 4 anys, en els últims 3 anys, perdó, ha anat donant dos cops de fases. O sigui, és un equip que abans eren jugadors professionals, som jugadors més grans, tenen 30 i escaig d'anys de mitja d'edat, però són jugadors que han sigut professionals. Són molt bons i són pocs. És a dir, són 6 o 7 jugadors i quan estan els 6 o 7 jugadors pues, et fan patir molt o et fan guanyar i quan no hi van, pues, sí que els suplents són molt fluixets. I ahir quan vam arribar, els dèiem a tots escalfant i va ser com un uah! Avui serà un partit guapo.
Teníem clar que anàvem a jugar contra un equip molt jove, però que són super, super, super lluitadores. Sempre ens ho posen bastant complicat. El que passa és que vam jugar molt malament al primer set. No ens acabàvem d'entendre, no sabem ben bé si era la pista, si era jugar en públic, que ara ja ens hem desacostumat, però no sortia res, absolutament res. Després sí que el partit va estar més igualat, però el primer set per esborrar-lo. Igual també veníem d'un partit molt complicat com va ser contra Sant Just. Havíem entrenat dos cops aquesta setmana només en comptes de tres, però el primer set per esborrar-lo.
Doncs el Camilo ha convençut força amb els seus arguments. Tots dos semblen reptes d'altura, així que de moment deixarem en empat la cosa. Ronda 2. El desplaçament, els nois a Andorra, les noies a les Balears. Qui va tenir un viatge més dur?
Vam fer previsors, el partit era a les 6, vam sortir a les 12 per anar bé de temps, no hi hagués qualsevol problema, portàvem cadenes, tot, o sigui, el viatge el vam fer bé, anàvem descansats, parant per menjar, anàvem bé. Però sí que és veritat que al final són 3 hores en cotxe i no és el mateix jugar a casa que jugar fora, i el fred i tot, sí.
Al final anar a Mallorca és un plis, però sí que és cert que t'has de llevar d'hores, d'agafar l'avió, després havíem d'agafar l'autocar fins a Sóller, i no sé, va ser molt fotut el viatge, eh? Totes vam acabar amb aquesta conclusió, vam arribar molt marejades, vam tenir turbulències a l'avió, amb l'autocar també ens vam marejar molt, vam haver de dinar a les 12 perquè el partit era a les 3 per poder complir els horaris aquests de toc de queda després i a la tornada i tot, però sí, va ser un viatge molt complicat.
Doncs sembla que més complicat va ser el de les noies, així que punt per la Nerea Montori. Ronda 3. Quin partit va ser més emocionant? Els dos van anar al tiebreak. Els homes ho van resoldre, atenció, per 15-17 i les noies per 13-15.
Van tenir ells dues pilotes de partit. Anaven 14-13 i 15-14 es van posar. Realment se'ns podria haver anat a les mans. Al partit vam sortir dient que se'ns havia estomat un punt, però contents perquè vam estar a punt de perdre en dos.
Ens feia gràcia que el públic anava cridant «Vinga, va, que avui cauran, avui cauran!» i estàvem com, bueno, esperem que no. El tiebreak va ser molt fotut. De fet, va haver un moment que ens vam posar 13-10 perdent i el veiem molt complicat i el vam remuntar i vam acabar guanyant 15-13. Clar, heavy, no, això? De pujar 5 punts de cop en una situació en què a 2 punts estàvem de perdre el partit i de deixar les invictes i de tota aquesta llegenda que estem fent que ens està sorprenent a nosaltres. Però ho vam treure, la veritat, o sigui, que contentes. Realment no ens ho prenem com que hem perdut un punt, sinó com que n'hem guanyat dos.
Nerea, remuntar un 13-10 té molt mèrit, però això de salvar dos match balls... Vinga, li donarem el punt al Camilo. Ronda 4. La pròxima jornada, l'última per tancar el 2020. Els dos juguen a les naus i contra equips que estan a baix. Els homes contra Cisneros i les noies contra el Barça. Mirant la classificació, haurien de ser uns partits plàcids, però fa tota la pinta que no ho serà i pel mateix motiu.
L'equip A està superlligadors i tenen jugadors de categoria sub-21 com és Barça que poden jugar en les dues categories. I casualment no hi ha jornada aquest cap de setmana a Superliga 2. Per tant, podria ser que vinguessin amb jugadors sub-21 de l'A a jugar contra nosaltres. Que nosaltres ens hem de preparar perquè sigui un partit difícil. No hem de pensar en la classificació que anem primers i ells, no sé, amb vuitens o novens, no sé. I dir que li ensenyen la classificació hem de guanyar, ni molt menys. És un partit que hem d'estar preparats per el pitjor.
Superliga 2 acaba aquesta jornada, per tant, la jornada de la setmana que ve no tenen lliga, ja han acabat la primera volta i sí, ja ho sabem de primera mà que vindran amb tot. De fet, va passar el mateix amb el Sant Cugat. Sant Cugat-Barça, quan es van enfrontar, va anar a Barça amb tot l'equip de gala, diguéssim, i bueno, és algo amb el que ja fa setmanes que hi comptem i preparadíssimes i amb moltes ganes.
Doncs difícil de resoldre, deixem-ho amb un empat que és el més fàcil i així també queda empatada aquesta batalla entre la Nerea Montori i el Camilo Caro. Ell serà el primer en jugar, recordem, contra Cisneros el dissabte a 11:45 del matí, les dones contra el Barça a 17:45 de la tarda.
L'Hotel Suís, una manera diferent d'entendre l'esport.
I a la tercera divisió de futbol sala, l'empat a 5 entre l'Amix del Pou Nou Escorial i el Santpedor serveix perquè el grup Zarraona s'acosti a les posicions d'ascens després de guanyar 4-6 a la pista de l'Olesa. Tot i això, l'Escorial segueix sent el líder imbatut del grup a la categoria amb 18 punts, mentre que el grup Zarraona es queda amb 12. Ens amplia aquesta informació el Carles Ballart.
Tal com prometia la classificació, el partit entre el líder, l'Amix Pou Nou Escorial, i el tercer classificat, el Santpedor, va ser un enfrontament molt ajustat entre dos equips amb aspiracions d'ascens. Els sabadellencs van haver de remuntar dos gols en els últims minuts, i per Raül Martín, golejador per partida doble aquest cap de setmana, l'equip va treure el caràcter en el tram final per reaccionar a temps.
Sabíamos que nos enfrentaríamos a un equipo que va estar en la parte alta de la clasificación. Así lo han demostrado, la primera parte hemos dominado un poquito más el marcador, o sea, el partido, nos hemos conseguido poner por delante, ellos nos han conseguido igualar, pero ya en la segunda parte ellos han hecho más dueños del partido, nosotros hemos salido más del partido, los hemos salido y hemos cometido fallos que ellos los han sabido aprovechar y entonces ahí es donde nosotros nos hemos venido un poquito abajo. Sí que es verdad que a falta de 5 minutos nosotros conseguimos remontar un poquito el partido, sacamos un poquito el carácter Escorial, le hemos puesto un poquito más de ganas y entonces hemos sabido remontar un poquito el partido y igualarlo.
Puntuar davant el Santpedor era vital pels de l'Escorial i així poder ampliar l'avantatge sobre el Rubí, que va descansar aquesta jornada. Després del repartiment de punts, els homes de Francis Barragana es situen líders en solitari a 2 punts del Santpedor i del Rubí, el pròxim rival dels Marinals. D'altra banda, el grup Zarraona ha aprofitat l'empat dels Amics del Pou per acostar-se a les posicions capdavanteres a la classificació. Després de vèncer per 4-6 a la pista de l'Olesa, els zarraonencs es situen a la quarta posició a només 4 punts de Rubí i Santpedor, com explica el jugador taronja i autor d'un hat-trick, Jorge Tendero.
Para nosotros lo más cómodo era que empatasen entre Escorial y Santpedor, porque de alguna manera u otra te acercas a los dos, que los tienes arriba. Y además el descanso de Rubí pues nos permitió el hecho de poder acercarnos a ellos. Ahora ya solo son 4 puntos, lo que nos separan del segundo y del tercero. Y la verdad que nos vino de perlas el hecho de que empatasen. Así que bastante bien, porque parece que nos volvemos a colgar y ahora esta semana pues tenemos un partido importante contra Floresta y hay un partido entre Rubí y Escorial.
Amb la victòria de la jornada 9, els sabadellencs acaben amb la ratxa de 4 jornades sense sumar cap victòria. Aquest cap de setmana s'iniciarà ja la segona volta de la Lliqueta. El grup Zarraona visitarà la pista de l'Olímpic Floresta dissabte a 16:45 de la tarda, mentre que l'Amix del Pou Nou Escorial rebrà a casa el seu perseguidor més directe, el Rubí, a les 6.
I acabem amb handbol. L'Or Gràcia Femení va deixar escapar a l'últim segon la possibilitat d'encadenar la tercera victòria seguida al carrer Boccaccio. L'empat a 22 contra el Mislata distancia una mica més les verdiblanques del descens, havent de disputar encara el partit ajornat contra la Roca. El marge és ara de 3 punts, és a dir, de 2 partits de diferència. I l'escenari encara podria haver estat més favorable si les valencianes no haguessin empatat de penal a un segon del final. Marina Tomàs, autora de 8 dianes per les gracienques, relata com va ser l'última jugada.
Es va donar una situació en defensa que sí que és cert que la jugadora de Mislata sí que venia fent passes, però l'àrbitre no va pitar penal i bueno, pues, a temps parat ens van marcar gol, tot i que la Daisy, la nostra portera, va tocar la pilota, pues, al final va acabar entrant dins de porteria. Però va ser una mica caòtic, però bueno, jo crec que el punt que vam aconseguir va ser més que merescut contra un rival que portava molt bona dinàmica.
De cara al cap de setmana, dissabte a les 6 toca el quart desplaçament de la temporada Divisió d'Honor Plata per les gracienques a la Comunitat Valenciana. En aquesta ocasió per visitar un El de Prestigio que és sisè, però que té 4 partits pendents per recuperar. Fins aquí l'Hotel Suís d'avui, un programa que ha estat possible gràcies al Roger Benet, que us envia una abraçada. També us l'envia Servidor, qui us ha parlat en nom dels esports d'aquesta casa. Ja ho sabeu, avui, més que mai, a partir de 6:45 el Sabadell en joc per viure aquest Ibiza Isles Pitiusa Centre d'Esports Sabadell de Copa del Rei amb la narració de l'Adrián Arroyo. Passeu bé.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.